Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. L'Ajuntament d'Eivissa executa a partir de les 10 del matí el desallotjament de les persones residents a l'assentament de Sa Joveria. El consistori instal·larà un envelat amb tècnics de serveis socials per atendre les persones que ho necessitin. També els oferirà 14 allotjaments d'emergència. Segons les estimacions de l'Ajuntament de Sa Joveria, hi viuen 130 persones. Moltes d'elles fan feina al sector de la construcció i l'hostaleria i cerquen ara un habitatge on viure.
No vamos a esperar mañana porque nos avisaron que tenemos que salir mañana y salimos hoy a buscar un lugar donde podemos estar. Lo hemos pasado a preguntar por a ver si podemos encontrar una habitación o algo así, pero no hemos encontrado nada.
I avui el Consell de Ministres aprovarà de manera definitiva el Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030. El govern diu que és necessari, que arriba tard, però lamenta la manca de diàleg entre institucions. També destaca que hi ha algunes qüestions que no comparteixen, com ara les primes a les comunitats que declarin zones tensades, eina que ja facilita la Llei Estatal d'Habitatge. Tot d'una en parlam en aquest dimarts, dia 21 d'abril. Diem que també destacam les novetats del cas Mascaretes. Coldo García reclama al Tribunal Suprem la suspensió del judici o repetir la declaració de la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
Demana que es torni a fer, però aquesta vegada de manera presencial. La petició es produeix dies després de conèixer un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que incloïa missatges entre Armengol i García.
I mentrestant, pel que fa al cas Kitchen, l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha declarat que va ordenar destruir des de la presó uns àudios en què, segons ell, apareixia Mariano Rajoy.
Assegura que reconeixia l'existència de la Caixa B del partit. Ho ha dit aquest dilluns en un judici on ha declarat com a testimoni.
També avui encara es notícia la regularització extraordinària de migrants.
Mentre la tramitació presencial va començar ahir amb normalitat a les oficines de Correus i la Seguretat Social, encara avui hi ha llargues coes a les oficines d'Atenció Ciutadana de Palma.
De la regularització se'n parlarà avui al Parlament. Es debatrà una iniciativa del Partit Socialista a favor d'aquesta regularització extraordinària.
El ple d'avui també es preveu la convalidació del decret de mesures per pal·liar l'impacte negatiu de la guerra al Pròxim Orient. S'espera el vot a favor a banda del PP, del PSIP i d'Unides Podem.
I les benzineres de les Balears han convocat vaga per dia 30 d'abril. L'aturada arriba després del bloqueig en les negociacions del nou conveni col·lectiu. Els sindicats UGT i Comissions Obreres fan una crida a adherir-s'hi. I en els esports, el Reial Mallorca rep avui el València a Son Moix. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, els vermells jugaran avui a les 7 del capvespre el primer dels dos partits d'aquesta setmana, tots dos contra rivals directes en la lluita per la permanència. Avui contra el València i dissabte contra l'Alavés a Vitòria. De Michelis té la baixa dels lesionats Lubumbo, Raillo, Mateo Josef, Beristron i Jan Sales, però recupera Martin Valien després de complir sanció. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui també contra el Noia a domicili, el partit corresponent a la jornada 29 de Lliga. El tècnic Antonio Vadillo recupera avui Piqueras i Deibao després de complir sanció. I en bàsquet, Alberto Antuña serà l'entrenador de l'Azul Marino la temporada que ve l'estrena de l'equip mallorquí a la màxima categoria del bàsquet espanyol.
I avui tornarem a tenir un dia marcat pel bon temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, començam una jornada de nou molt tranquil·la. Avui tornarà a fer molt de sol, amb permís, això sí, de qualque pinzellada de núvol prim. El vent bufarà de llevant i ho farà molt fluix. Això permetrà que tinguem una mà molt tranquil·la, tot i que al migdia, en l'entrada de l'embat, sí que tindrem qualque ona més destacable. I tot això estarà acompanyat per una temperatura sense canvis, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 22 i els 27 graus.
Són ara les 7 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, en Cel López, Caterina Bany i Toni Escanelles. Començam.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
La L'Ajuntament d'Eivissa executa avui el desallotjament dels residents a l'assentament de Sa Joveria. El procés es posa en marxa a les 10 del matí i el consistori desplegarà un dispositiu especial amb un envelat amb tècnics de serveis socials per atendre les persones que ho necessitin. També hi haurà efectius de la policia local i nacional. Segons les estimacions de l'Ajuntament, a Sa Joveria hi viuen 130 persones i el consistori ofereix 14 allotjaments d'emergència per als desallotjats.
Molts de residents encara cerquen espais on poden romandre, ja que molts d'ells no poden accedir a un pis de lloguer. Ibrahim, nom fictici, té una habitació a l'hotel on treballa, però està molt preocupat pel seu germà, que fa 2 mesos que va arribar a Eivissa i avui haurà de deixar el campament. És epilèptic i encara que ha tocat moltes portes, no ha trobat ningú que l'ajudi.
Tiene que estar en condiciones mejores que estar aquí y no sé qué van a hacer, porque he ido al ayuntamiento de aquí, he ido al consiller también, he ido al SAM, he ido a la Cruz Roja, ¿y qué van a hacer ellos ahora? Si mañana los sacan de aquí, ¿dónde van a estar? He buscado por Idealista, he buscado por todo para buscar una vivienda y eso. Es que el problema también es en cuanto te escuchan que eres árabe, es nada.
Molts dels que viuen al campament no esperaran el dispositiu policial. Ahir ja recollien les seves coses per anar a un altre punt on acampar. La majoria són sarauís i molts treballen en la construcció i l'hoteleria. Escoltam un altre testimoni.
No vamos a esperar mañana porque nos avisaron que tenemos que salir mañana y salimos hoy a buscar un lugar donde podemos estar. Lo hemos pasado a preguntar por a ver si podemos encontrar una habitación o algo así, pero no hemos encontrado nada. Vamos a la calle, vamos a vivir en la calle. Esa es la única manera que tenemos.
L'Ajuntament d'Eivissa assegura que ja treballa amb 10 casos de persones que viuen a Sa Joveria i per avui es disposarà també d'un allotjament d'emergència per a 7 unitats familiars i unes altres 7 places per a adults sense càrregues familiars.
I justament avui el Consell de Ministres aprovarà de manera definitiva el Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030. El govern considera que és necessari i que arriba tard, però lamenta la manca de diàleg entre institucions. També destaca que hi ha algunes qüestions que no comparteixen, com ara les primes a les comunitats que declarin zones tensades, eina que ja facilita la llei estatal d'habitatge.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, demana que es facin algunes modificacions en respecte d'aquesta qüestió.
Nosotros como govern reclamamos que se incluyera también aquellas que hayan sido declaradas de emergencia habitacional, como es el caso, de emergencia residencial, como es el caso de Baleares, que así lo declaramos en la ley 4/2025. Por lo demás, pues también constatamos el esfuerzo que las comunidades autónomas van a tener que realizar en este plan estatal de vivienda y sobre todo pues que nos mantenemos a la expectativa.
En una entrevista a la cadena SER, la ministra Isabel Rodríguez ho ha justificat així.
Y si hay administraciones públicas que me dicen, oiga, yo estoy ante una emergencia y lo he declarado así en mi comunidad, como pueda ser Cataluña, y otras que dicen, aquí no pasa nada, como la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid o el señor Moreno Bonilla en Andalucía, pues si usted cree que no pasa nada, entonces no necesita un plus de ayuda, que también es lo que incorpora este plan de vivienda a las zonas con mayor tensión.
Mateo posa en relleu, però, que algunes de les aportacions de l'executiu balear es tindran en compte.
Por ejemplo, pues es cierto que parece ser que se va a aceptar esa subida en los límites máximos de renta para que un arrendatario pueda acogerse a las ayudas del alquiler. También parece que van a aceptarse esas líneas de ayuda directa a los promotores que desarrollen viviendas a precios asequibles o, sin ir más lejos, también ayudas a la promoción de alojamientos temporales para funcionarios públicos desplazados.
D'altra banda, la titular d'Habitatge ha defensat l'objectiu del Pla Estatal.
Este plan va sobre todo a garantizar vivienda pública para esas personas que sufren hoy el problema de acceso a la vivienda a un precio asequible y también para mañana, porque este plan va de tener más casas, de tener viviendas asequibles y de protegerlas para siempre.
A trets generals, el Pla d'Habitatge triplica la inversió en fins a 7.000 milions d'euros i impedeix que es destini cap dobler als habitatges públics ja protegits en cas que es privatitzin en un futur. El conjunt de mesures van encaminades a la rehabilitació de l'habitatge. També està pensat per a la mobilització del parc immobiliari buit i impulsar l'accés dels joves al medi rural. Per altra banda, cerca reunir habitatges privats per a lloguer assequible. Per això ofereix una compensació compensació econòmica als propietaris que cedeixin les cases a les comunitats autònomes per destinar-les a lloguers durant un mínim de 7 anys.
I aquí a les Illes, el govern i l'Ajuntament de Santa Margalida han lliurat les claus de 10 habitatges públics de l'IBAB. Es tracta de pisos d'una habitació pels quals els adjudicataris, tots residents en el municipi, pagaran una mitjana de 460 euros de lloguer.
És la quarta promoció de protecció oficial que es fa en aquest municipi de Mallorca. Montse i Toni són dos dels llogaters.
I aunque yo tengo una renta antigua que a comparación es baja a lo que pago aquí, a como los metros que tengo es baja, pero está muy bien, pero yo sé que me tengo que ir porque la propietaria, claro, estará diciendo, oye, no es lógico que esté a unos precios tan elevados de 1.300 si tú pagas una renta antigua.
Molt contents i que tu dius, me puc independitzar. Això és el més important, perquè a Mallorca és molt difícil independitzar-se una persona. Sapeu de qualitat que tenim.
És la quarta promoció de protecció oficial al municipi, ha costat 1,9 milions d'euros i ha estat finançada a través dels fons Next Generation i amb l'aportació del Consell.
I quan són les 7 i 10 minuts del matí, anem a cercar una de les imatges del dia. És que continuen les cues a les oficines d'atenció ciutadana de Palma. Són les persones que formen part del procés de regularització extraordinària de migrants i que necessiten un informe de vulnerabilitat que lliuren als ajuntaments. Normalitat en el primer dia per tramitar la regularització extraordinària de manera presencial. A les 8 oficines de correus habilitades a les Illes i a les seus de la Seguretat Social s'han reservat prop de 130 cites en tot l'arxipèlag. De fet, n'han quedat de lliures, una situació que contrasta, com dèiem, amb les cues que la setmana passada es varen registrar a les oficines d'atenció ciutadana de Palma. A l'oficina de Pere Garau hi ha la nostra companya Caterina Vain. Caterina, bon dia.
Bon dia, ara mateix vos puc informar al carrer de Pere Llobera, de fet a un dels caps de cantó d'aquest mercat de Pere Garau, de fet en aquesta mateixa hora ja veiem els placers muntant a les parades, cues llargues, val a dir llarguíssimes, que no avancen en aquests moments per aconseguir això que deies, un certificat de vulnerabilitat importantíssim en aquests moments. Moltes d'aquestes persones, de fet avui m'han explicat que han dormit una altra vegada al carrer i veiem cartrós al terra per evitar això, les humitats del vespre, també mantes i roba d'abric. Això és el que m'han explicat dues d'aquestes dones.
Es mi tercera vez que vengo porque en las dos oportunidades que he venido no he logrado encontrar este ticket o poder entrar, ¿no?, a gestionar mi papel. La cola es larguísima, es demasiado. Creo que los organismos del Estado deberían de ver ese caso, porque mucha gente se queda pues sin tramitar.
Ha llegado las 12:15 y ha dormido, trago las cosas para quedar aquí la noche toda. Y no muy bien de salud y también, ¿no? Y estoy aquí aguardando el ayuntamiento abrir.
Una nit que, per tant, ha estat molt llarga, ens diuen. Ara mateix veiem també un cotxe de la policia local de Palma patrullant tota aquesta zona farcida de gent en aquests moments, ara mateix a la filera, perquè us faci una idea, envolta gairebé tota la illeta d'aquest indret de moment, però l'ambient és molt tranquil, la gent respecta l'ordre d'arribada per accedir en aquest tiquet, per tant per poder entrar en aquesta oficina i obtenir el certificat. Heu de pensar que els que no tenen fills tampoc ni contracte laboral necessiten, de fet, aquest informe tan important, qualcom com ara per ara només poden sol·licitar els serveis socials de cada municipi, dels ajuntaments. Escoltam aquesta altra dona, fa més de 8 anys que resideix a Palma.
El único que me hace falta. El de la vulnerabilidad, sí. Llevo 6 años y es muy difícil para uno poder conseguirlos.
Per tant, compàs d'espera, aquesta ara és mateix la fotografia, una cua llarga, com us dèiem, una taringa, gairebé que envolta tota la illeta d'aquest mercat de Pere Garau, aquí a l'oficina del SOAC.
Gràcies, Caterina. I la situació contrasta amb la normalitat del primer dia de tramitació a les oficines de Correus i de la Seguretat Social. Es fa amb cita prèvia i ells se'n varen reservar 130. Segons la delegació del Govern Central, el nombre de possibles beneficiaris de la regularització a l'arxipèlag és de prop d'11.000, mentre que el Govern l'eleva a 30.000.
El delegat Alfonso Rodríguez nega que hi hagi un caos per l'organització del procés i acusa directament el Partit Popular de voler boicotejar l'oportunitat que, diu, ara tenen milers de persones per regularitzar la seva situació. Rodríguez es mostra crític amb el PP, el qual ha acusat d'instrumentalitzar les institucions per bloquejar un procés al qual milers de migrants, diu, s'acullen amb il·lusió i esperança. Critica que els seus consistoris s'hagin negat a reorganitzar els serveis per fer front a la demanda, com sí que es fa en altres moments quan la situació ho requereix.
Que tal vez detrás esté esta voluntad de generar esa sensación de caos para generar alarma y para generar esa sensación de que este proceso de regularización es negativo para la sociedad balear, cuando es todo lo contrario. Todos, menos el Partido Popular y Vox, están hablando de que es un proceso necesario para las personas migrantes porque otorga derecho y necesario y conveniente también para la sociedad balear porque nos permite seguir creciendo.
La presidenta del govern, Marga Proens, denuncia caos, improvisació i enganys. El govern espanyol critica que no s'hagin previst recursos suficients per evitar que tot el pes caigui sobre els ajuntaments, que és la primera administració on s'ha d'atendre els milers de ciutadans.
Delegació de govern se n'ha rentat ses mans, el govern d'Espanya també, en dotar de recursos extraordinaris, un procés que és extraordinari i que suposaran el servei social dels ajuntaments ja molt sobrecarregats de feina, una sobrecàrrega extraordinària.
Delegació del govern explica que, tot i que els ajuntaments del PP critiquin ara la desinformació al voltant de la regularització, cap s'ha posat en contacte amb ells per plantejar-los els dubtes.
La regularització també serà un dels temes destacats avui al ple del Parlament, que comença a les 9. Es debatrà una iniciativa del Partit Socialista a favor d'aquesta regularització socialista si el PP s'acusa mútuament de voler boicotejar-la i de fer-ne un ús partidista. Els populars diuen que l'Estat no va informar-ne als ajuntaments per preparar el procés amb la intenció de causar una mala imatge dels consistoris majoritàriament governats pel PP. El PSIP, en canvi, els acusa de no preparar els recursos necessaris de forma intencionada en l'objectiu que el procés no anés bé. Marta Puyalto.
Iago Negruela, del PSIP, acusa els populars d'estar més pendents de boicotejar la regularització que de preparar-la. Per contra, Marga Durán, del PP, assegura que els ajuntaments han patit col·lapses per la falta de previsió del govern espanyol en un procés que, diu, s'ha fet malament i amb presses.
Yo creo que están pendientes más de boicotear públicamente y de salir públicamente que de trabajar. A lo mejor si gastasen el mismo tiempo en prepararse fotos por la tarde, ellos solitos, ahí juntos en una foto, trabajar más con sus equipos técnicos y funcionariales para que todo funcionase, a lo mejor nos iría mejor. ¿Acaso en Inca puede decir alguien que tenía toda la información? ¿O trabajaron?
Tot és intencionat. No se fan les coses perquè sí. Se volia cercar aquesta foto. Se volia cercar dir que hi havia boicot. No hi ha boicot. I el col·lapse està provocat. Provocat d'una mesura mal feta.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha carregat contra el govern espanyol i ha advertit d'un augment de l'arribada de persones de fora. Tot i això, ha atribuït l'origen de l'efecte crida a mesures impulsades per governs del PP amb tràmits com el de l'arrelament o el reagrupament familiar.
Dos instrumentos que llevan 25 años generando un efecto llamada. Sánchez los ha estirado hasta el límite, pero la arquitectura la empezó el Partido Popular.
Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, considera que el denominat efecte crida, al qual apunta la dreta, no el provoca la regularització, sinó empresaris que exploten persones migrants per mantenir, diu, mà d'obra barata.
Que el que els convé a aquests empresaris és seguir-los tenint sense drets i amagats a magatzems dormint un damunt l'altre. I aposta, fan aquests discursos xenòfobs. No perquè no vulguin immigrants, el que no els avalen és en drets.
El ple d'avui es preveu també la convalidació del decret de mesures per pal·liar l'impacte negatiu de la guerra al Pròxim Orient. S'espera el vot a favor a banda del Partit Popular, del PSIP i d'Unides Podem.
Més per Mallorca ha anunciat l'extensió perquè hi veuen mancances. Qui no ha revelat el suport als vots, també hi haurà preguntes adreçades a la presidenta Marga Proens sobre la llei d'acceleració de projectes estratègics i als consellers sobre gestió sanitària, habitatge i transport.
Són ara les 7:19. I l'exassessor al Ministeri de Transports, Coldo García, reclama al Tribunal Suprem la suspensió del judici del cas Mascaretes o repetir la declaració de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Vol que es torni a fer, però aquesta vegada, de manera presencial. La petició es produeix dies després de conèixer un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que incloïa missatges entre Armengol i García.
L'informe sostenia que tots dos varen parlar poc abans de tancar-se el contracte de compra-venda de mascaretes en l'empresa Soluciones de Gestión, tot i que els detalls de l'operació es concretaren en responsables de l'IBE Salut. García considera que s'ha generat una contradicció entre la declaració per escrit d'Armengol i l'informe policial. També en relació amb aquest cas, el PP ha anunciat que registrarà un escrit davant el Tribunal Suprem perquè s'analitzi la declaració judicial de l'actual presidenta del Congrés. El seu secretari general, Miguel Tellado, exigeix a Armengol que dimiteixi del càrrec.
Francina Armengol no puede seguir presidiendo el Congreso de los Diputados, ni un día más, manchando el nombre de la Cámara y manchando el nombre de la democracia española. Armengol no debe presidir el pleno que comienza mañana en el Congreso de los Diputados. Tiene que irse y tiene que irse ya.
De fet, l'acusació popular, que està liderada pel PP, ha demanat que s'incorpori l'informe de l'UCO al judici del cas Mascaretes. En un escrit registrat aquest dilluns al Tribunal Suprem, i al qual ha tingut accés i Vetres Notícies, argumenta que arran de l'informe hi hauria una verdadera relació i conversacions entre l'expresidenta Armengol i un dels principals acusats del procés, Coldo García. En aquesta línia, el jutge també hauria demanat a la Fiscalia que es pronunciï sobre si ha d'incorporar-hi aquesta nova documentació.
I pel que fa al cas Kitchen, l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha declarat que va ordenar destruir des de la presó uns àudios que, segons ell, Mariano Rajoy reconeixia l'existència de la Caixa B del partit. Ho ha dit aquest dilluns en el judici en una sessió en què també ha explicat que va encarregar a un altre pres que destruís les gravacions i la documentació que tenia guardada al núvol. Així mateix ha assegurat que ell mateix va eliminar altres arxius que guardava en un dispositiu.
Segons el seu relat, en un dels àudios apareixia Rajoy i l'exdirigent popular Javier Arenas rebent informació sobre la comptabilitat irregular del partit. Ara bé, ha admès que ningú més ha escoltat aquestes gravacions. Bárcenas ha vinculat la direcció del PP amb l'operació Kitchen i ha afirmat que varen intentar eliminar proves i pressionar-lo perquè no revelàs informació sobre el presumpte finançament irregular del partit.
Esa nota, en la parte primera, guarda relación con lo que le he dicho un momento. Le estaba diciendo a este señor, que hemos hablado hace un momento, lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy.
A preguntes del fiscal, Bárcenas ha explicat que va contractar el seu ex-xòfer Sergio Ríos, a qui la trama parapolicial va captar com a confident, recomanat per un cap de seguretat del PP. Qui fou tresorer ha apuntat que l'ex-conductor també assumia funcions d'auxiliar administratiu i que tenia accés permanent, diu, als seus mòbils. Per a ell, la família demana 33 anys de presó amb l'agreujant d'abús de confiança.
Com la opinió que jo tenia de la persona que me lo recomienda i de su família era una opinión muy buena, un chico estupendo, pues entiendo que la persona que me está recomendando es una persona en condiciones y que reúne las condiciones que yo estoy pidiendo para el trabajo que tiene que desempeñar para mí, ¿no?
La seva dona, Rosalía Iglesias, ha afirmat que hi va haver un canvi d'actitud en el chofer.
Más mi marido se lo había dicho, cuídala mucho. E inicialmente era así, o sea, él era un trato correcto, correctísimo, pendiente, no se preocupe, yo voy a esto, yo voy a lo otro, yo voy al estudio, yo voy a, en fin, cualquier cosa que necesite. Tampoco sabría decirle en qué momento, pero sí que hay un momento en el que él empieza a tener un comportamiento totalmente distinto. Él está muy nervioso, conduce de una manera mucho más brusca.
Luis Bárcenas i la seva dona exercien l'acusació particular contra el presumpte espionatge que hauria posat en marxa l'antiga cúpula d'Interior entre el 2013 i el 2015 amb l'objectiu d'obtenir informació de l'extresorer que pogués comprometre el PP. Avui, per altra banda, reprèn el judici del cas Kitchen amb les declaracions d'un comissari jubilat i del notari que va registrar captures de pantalla d'SMS atribuïts a l'exministre Jorge Fernández Díaz.
Passen 24 minuts ara de les 7.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hi ha vaga convocada a les benzineres de les Balears, està prevista per dia 30 d'abril. Aquesta aturada arriba després del bloqueig en les negociacions del nou conveni col·lectiu dels treballadors de les estacions de servei. Els sindicats UGT i Comissions Obreres criden a adherir-s'hi.
En cas de no haver-hi acord, seguiria el 3 de maig enmig del pont del Dia del Treballador, on s'incrementen molts desplaçaments. És una vaga convocada arreu de l'Estat. Miquel Amengual, delegat de Comissions Obreres a Balears, ha explicat com la patronal s'excusa en el context de guerra a l'Orient Mitjà per frenar les millores dels empleats a les estacions del servei.
I s'havia arribat a un IPC real més del 0,5. I arrel de la guerra han retirat la proposta que Cap Plus, diguéssim, sofrirà una pujada i que, a més, l'IPC estaria topat en el 3%. Que vol dir que ara, per exemple, l'actual, que està un 3,4%, ja sortirien perdent d'entrada. Algo totalment inassumible per Comissions Obreres.
Roberto Serrano, responsable de negociació d'UGT FICA a Balears, ha incidit en els salaris de 1.300 euros dels treballadors que considera insuficients i com cada vegada són més les tasques que han de realitzar a les benzineres.
Caso de estar en el servicio, ya sus funciones no solo es echar carburante a los vehículos, ¿vale? Es también el servir de las tiendas que tienen dentro de las gasolineras, el ocuparse también del tema de las estaciones de lavado, ¿vale? Hay muchas incluso que tienen ya lavanderías, ¿vale? Entonces, claro, estamos incrementando los servicios de este tipo de personas trabajadoras con los mismos salarios.
A les Illes hi ha més de 800 treballadors afectats per aquest bloqueig en el nou conveni col·lectiu.
I UGT, Comissions Obreres i l'ESTEI exigeixen a la patronal de l'escola 0-3 anys que s'assegui a negociar de manera immediata un nou conveni autonòmic per revertir la precarietat que pateixen les 1.200 treballadores que hi ha a les Illes. Després de la plantada de la patronal al mes de desembre, els sindicats han convocat concentracions pels pròxims 3 dilluns i no descarten convocar una vaga si les reivindicacions no són ateses.
Denuncien que la gran majoria de treballadores es regeixen pel Conveni Estatal d'Educació Infantil que fixa un salari d'uns 20.000 euros anuals bruts. Per això reclamen el complement autonòmic d'uns 3.800 euros anuals. Són Pepa Ramis, de Comissions Obreres, i Azahara Tortonda, d'UGT.
I que s'apliqui a totes les treballadores a nivell autonòmic. Jornades maratonianes de 39 hores a dins una etapa educativa no s'han vist mai.
Quan hi ha voluntat de negociació, quan hi ha voluntat d'arribar a acords, està demostrat que s'arriben a bons acords.
El president de la patronal CCIP, Ventura Black, diu que està disposat a seure's a negociar sempre que a la mesa es convoquin totes les parts, entre elles Escola Catòlica i també la resta de sindicats.
Hi ha altres patronals que també han d'estar convocades. I nosaltres, evidentment, si tothom està convocat, hi participarem per poder xerrar i saber què és el que volen.
La primera mobilització serà el pròxim dia 27 d'abril a les 6 davant la seu de CCIP. El 4 de maig serà a la mateixa hora, però davant la seu de PIMEM. La darrera concentració tindrà lloc dilluns 11 de maig a la plaça d'Espanya a partir de les 6 del capvespre.
Per cert, que avui es tanca el termini perquè les famílies puguin demanar una plaça d'educació infantil d'aquest primer cicle de 0 a 3 anys. La conselleria preveu autoritzar prop de 1.200 places noves. Set i 28, moment ara per fer un cop d'ull al que destaca la premsa, Toni, editada a les Illes, que avui parla de política i de tribunals.
És així, última hora obri amb el judici més comentat, el de Koldo García, que diu que demana al Suprem que cridi de nou a Francina Armengol. Això d'última hora, fotografia pel primer embossos de la temporada a la carretera de Formentor. La gent hi va abans que comencin les restriccions i el col·lapse, per tant, arriba abans. També de cos parla Diari de Mallorca, però per la tensió que s'hi viuen a les del procés de regularització de migrants, a Palma en concret, a Pere Grau. En titular, explica que el Consell multa en 400.000 euros el camp de polo de Campos. La instal·lació va ser legalitzada, recorda-m'ho in extremis, diu, pel Partit Popular i Vox, però diu que immediatament després hi varen fer obres per per ampliar-la i es feren activitats sense permís. També d'això en parla l'Ara Balears, però en concret també parla de l'empresari que va intentar subornar una funcionària en dobbers i bombons. Entrevisten el cap de l'empresa que se'n fa creus de tot plegat. Mallorca Diario, també digital, fa un reportatge sobre les plataformes, diu que són addictives. OK Baleares fa una entrevista a Gabriel Lecent de Vox que explica que un objectiu important per ell és derogar la llei de normalització lingüística. De les Pitiuses, el periòdico torna això de Coldo García, però afegeix que ho fa a petició, o sigui, després de conèixer l'informe de l'UCO, de la Guàrdia Civil. En canvi, Diari d'Eivissa parla del compte enrere a la joveria, precisament per treure d'allà a tothom, mentre que el Menorca obri amb el retorn a casa de la gent de Cala Figuera i es Fonduco, després del risc de despreniments, això sí, sense cotxes.
També es parla a la premsa estatal de tribunals.
El País ho fa parlant de Bárcenas, diu que apunta a Rajoy. El Mundo, en canvi, prefereix el cas de Begoña Gómez, diu que afecta l'elit política i econòmica del país. L'ABC parla de la regularització de migrants, però titula que el Consell d'Europa demana un pla anticorrupció, i La Vanguardia, que posa foto grossa de l'Iran, titula, de Bárcenas també en fotografia, diu que apunta Rajoy per la Caixa B i el cas Kitchen.
I hem arribat a les 7:30, repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. L'Ajuntament d'Eivissa executa a partir de les 10 del matí avui el desallotjament dels residents a l'assentament de Sa Joveria. El consistori instal·larà un envelat amb tècnics de serveis socials per atendre les persones que ho necessitin.
També els oferirà 14 allotjaments d'emergència. Segons les estimacions de l'Ajuntament, a Sa Joveria hi viuen 130 persones i moltes d'elles fan feina al sector de la construcció i l'hostaleria i cerquen un habitatge on viuen.
No vamos a esperar mañana porque nos avisaron que tenemos que salir mañana y salimos hoy a buscar un lugar donde podemos estar. Lo hemos pasado a preguntar a ver si podemos encontrar una habitación o algo así, pero no hemos encontrado nada.
Precisament avui el Consell de Ministres aprovarà de manera definitiva el Pla Estatal d'Habitatge. El text triplicarà la inversió en aquesta matèria fins als 7.000 milions d'euros. També obligarà a mantenir de manera permanent la condició d'habitatges protegits aquells finançats amb doblers estatals.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, considera que és necessari i que arriba tard, però hi ha qüestions que no comparteix. Per exemple, les primes a les comunitats que declarin zones tensades.
Reclamamos que se incluyera también aquellas que hayan sido declaradas de emergencia habitacional, como es el caso, de emergencia residencial, como es el caso de Baleares, que así lo declaramos en la ley 4/2025.
I Coldo García reclama al Tribunal Suprem la suspensió del judici del cas Mascaretes o repetir la declaració de la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
Demana que es torni a fer, però aquesta vegada de manera presencial. La petició es produeix dies després de conèixer un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que incloïa missatges entre Armengol i García.
Mentrestant, pel que fa al cas Kitchen, l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha declarat que va ordenar destruir des de la presó uns àudios en què, segons ell, apareixia Mariano Rajoy.
Assegura que reconeixia l'existència de la Caixa B del partit.
Esa nota, en la parte primera, guarda relación con lo que le he dicho un momento. Le estaba diciendo a este señor, que hemos hablado hace un momento, lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy.
Ho ha dit aquest dilluns en el judici en el qual ha declarat com a testimoni.
I també avui encara es notícia la regularització extraordinària de migrants.
Mentre la tramitació presencial va començar ahir amb normalitat a les oficines de Correus i la Seguretat Social, encara avui EACO és a les oficines d'Atenció Ciutadana de Palma.
De la regularització se'n parlarà avui, precisament. El Parlament es debatrà una iniciativa del Partit Socialista a favor del procés.
El ple d'avui també es preveu la convalidació del decret de mesures per pal·liar l'impacte negatiu de la guerra al Pròxim Orient. S'espera el vot a favor a banda del PP, del PSIP i d'Unides Podem.
I per cert que les benzineres de les Balears han convocat una vaga dia 30 d'abril.
Els sindicats UGT i Comissions criden a adherir-s'hi. Miquel Amengual, delegat de Comissions Obreres a les Balears, diu que la patronal s'excusa en el context de la guerra a l'Orient Mitjà per frenar les millores dels empleats en aquests centres de treball.
i s'havia arribat a un IPC real més el 0,5. I arrel de la guerra han retirat la proposta que el CAP Plus, diguéssim, sofrirà una pujada i que, a més, l'IPC estaria topat en el 3%. Que vol dir que ara, per exemple, l'actual, que està un 3,4%, ja sortiríem perdent d'entrada. Algo totalment inassumible per Comissions Obreres.
I avui tornarem a tenir un dia marcat pel bon temps. A Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens atam una jornada de molta calma. El vent bufarà fluix de component est i les condicions marítimes seran molt tranquil·les. Ara bé, a partir del migdia, en la formació de l'embat, sí que veurem un poc més d'onatge. Quant a la temperatura, pocs canvis en general. La màxima girarà aproximadament entre els 22 i els 27 graus. I tot això estarà acompanyat per molt de sol, en qualque pinzellada, això sí, de núvols prims.
Informatiu Matí. Esports.
Passen uns segons de les 7:34, encetant la informació dels esports. Parlem del Reial Mallorca, que rep avui el València. Son Moix, Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Els vermells jugaran avui el primer dels dos partits d'aquesta setmana, tots dos contra rivals directes en la lluita per la salvació, la que és, sens dubte, una setmana decisiva. Com dèiem, avui contra el València i dissabte contra l'Alavés a Vitòria. Martín de Micheli reconeix la importància d'aquestes dues jornades. Escoltam el tècnic.
El Valencia lo tenemos uno por encima. Antes de que comience esta jornada, el Alavés está uno por debajo. Entonces, sí, creo que es una semana bisagra. Dos partidos que podemos comprar felicidad, paz, cercanía a un objetivo o seguir ajustando tuercas y saber que no va a ser fácil hasta el final. Pero sí entiendo que es importante.
El Mallorca cercarà contra el València la que seria la tercera victòria consecutiva a Lliga després de guanyar el Real Madrid i el Rayo Vallecano i mantenir-se així fora de la zona de descens. L'equip mallorquinista és ara 15 a la classificació amb 34 punts i el conjunt xe és 14 amb un punt més, però no arriba amb bona dinàmica a Son Moix, ja que acumula 3 derrotes en les 4 darreres jornades.
Hay que tener cuidado con... A veces con las estadísticas o con los números, pero entiendo que es un equipo que juega bien, que tiene jugadores del medio para adelante donde te pueden dañar. Así que sostengo lo que dije recién, hay que saber defenderse en todo momento, incluso cuando atacas, porque tienen jugadores que te hacen transiciones muy, muy rápidas, que después también desde abajo inician muy bien.
De Michelis te la baixa. Té la baixa dels lesionats Lubumbo, Raillo, Mateo Josef, Beristron i Jan Sales, però recupera, això sí, Martin Valiant després de complir sanció. I per la seva banda, el València ja és a Palma, sense Copete, Unai Núñez i Xomer, però sí amb el davanter Hugo Duro. Escolta amb l'entrenador del València, Carlos Corberan.
Creo que Morique es un delantero importante, es un delantero referencia, sus números avalan sus capacidades, lo que puede hacer. Nos ocupa colectivamente manejar bien el partido en ataque, que el equipo para mí entienda dónde están las ventajas, manejar bien el partido en defensa, que seamos capaces de jugar aquello que nosotros también queremos, siendo conscientes que habrá momentos que el Mallorca impondrá también su esencia y darle respuesta a todas esas situaciones.
L'àrbitre avui a Somos serà César Sotogrado, amb qui el Mallorca mai no ha perdut com a local, i ja coneixem dos nous horaris. El de la jornada 35, quan el Mallorca rebrà el Villarreal, serà el diumenge 10 de maig a les 2 del migdia a Somos, i el de la jornada 36, quan els vermells visitaran el Getafe, que serà el dimecres 13 de maig a les 9:30 del vespre. I recordem que el Mallorca-València el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio avui, des de les 5 del capvespre, en tota la prèvia. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui també contra el Noia a domicili en partit corresponent a la jornada 29 de Lliga. El tècnic Antonio Vadillo recupera avui Manolo Piqueras i Deibau després de complir sanció. Escoltam el jugador Ernesto.
Es un partido muy complicado, ¿no? Estamos luchando ahí para quedar en los playoffs y nosotros vamos ahí a jugar fuera de casa. Y como todos los partidos es muy difícil y vamos ahí para ganar, ¿no?
El Noia Palma Futsal el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio avui, des de les 9 del vespre. En bàsquet, Alberto Antuña serà l'entrenador de l'Azul Marino la temporada que ve, l'estrena de l'equip mallorquí a la Lliga Femenina. Antuña, tal com confirma IB3, seguirà al capdavant de l'equip com a entrenador a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Escoltant l'entrenador en declaracions al programa Esports 3.
No, confirmar no se puede, pero porque no... no... O sea, no estaba en el contrato, simplemente porque, bueno, porque yo soy una persona bastante del año al año y no me gusta tampoco tener un compromiso con el club que si no es necesario. Entonces, obviamente llevábamos ya semanas hablando si todo acababa yendo bien, pero el objetivo era primero lograr lo importante, que era ascender. Y ahora seguro que lo que decíamos, nos vamos a reunir hoy, mañana y seguro que va a ir todo bien, seguro que va a ir todo bien.
En ciclisme, dissabte arriba una de les grans cites del calendari cicloturista, la Mallorca 312. Ahir es va presentar la cursa en un acte apadrinat pel pentacampió del Tour i llegenda d'aquest esport, Miguel Indurain. El navarrès ja és un habitual de la prova i enguany no serà una excepció. El dorsal d'honor d'aquesta edició serà per un altre guanyador del Tour, Jan Ullrich. Enguany hi haurà rècord de participació amb 8.500 ciclistes. I acabam en tenis, Jaume Munar ja té rival per al seu debut al Master 1000 de Madrid. Serà Alexander Shevchenko, número 82 del món, i aquí el mallorquí ha guanyat en el seu únic enfrontament al circuit.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Historia, historia, historia de Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7:42, continuem amb més qüestions. El Consell d'Eivissa obri el centre de crisi 24 hores per a dones víctimes d'agressions sexuals. Ofereixen un telèfon gratuït que és el 900-009-888 per donar-los atenció immediata. El govern pagarà 400.000 euros anuals per sufragar el salari de les 5 treballadores d'aquest centre, Elena Gregori.
Les dones víctimes d'agressions sexuals d'Eivissa i Formentera ja poden telefonar gratuïtament al 900-009-888. Reben una primera assistència immediata a les 24 hores. El centre, que va obrir dia 1 d'abril, ja té 12 telefonades. Marga Proens és presidenta del govern.
Hem obert centres de crisi com aquest a Mallorca, a Menorca, i faltava aquest d'Eivissa. Vull recordar que la llei estatal i que la norma estatal el que ens obliga és només a tenir un centre de crisi per província, però ha estat una aposta d'aquest govern fer cas a la realitat plurinsular i que les dones de cada illa poguessin tenir aquest centre com un servei de proximitat.
Les 5 treballadores de l'Espai Sabina reben derivacions de l'Oficina de la Dona, que en 2025 va atendre 50 casos d'agressions sexuals. A Eivissa, a la plantilla, hi ha psicòlogues, integradores i una jurista. S'ofereix les dones assessorament sobre els procediments a seguir per interposar una denúncia, com accedir als professionals que les ajudin a la recuperació. Carolina Escandell és consellera de Benestar Social d'Eivissa.
Amb el 2019 només comptava, a part dels auxiliars dels pisos, amb dos tècnics. Actualment són 13 tècnics que hi ha a Oficina de la Dona, que es reforcen avui en tot el personal de l'Espai Sabina. Per tant, ni una passa enrere avui.
El servei destinat a dones majors de 16 anys el gestionarà l'entitat Intres per un import de més de 569.000 euros anuals.
El Partit Socialista ha denunciat que el nou centre incompleix la llei i lamenta la incompetència del Consell de Vicent Marí per perdre 1 milió d'euros en les ajudes per la reserva per la seva posada en marxa. Aida Alcaraz és la portaveu del grup al Consell.
Vuelta a mostrar su desinterés con la apertura de un centro que no cumple las exigencias legales de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la cual en su artículo 35 establece que la asistencia debe ser telefónica y presencial 24 horas, 7 días a la semana, cosa que no sucede con este centro, que está abierto de 8 a 8 de la tarde los días laborables y que el resto del tiempo contará con una asistencia telefónica.
Ha estat detenguda una dona migrant per dur la seva neboda d'Espanya sense el permís dels pares. La dona va arribar a Eivissa en una embarcació irregular dia 1 de desembre i va fer passar la seva neboda com si fos la seva filla.
La dona que va ser detenguda a Palma està acusada d'un delicte de detenció il·legal. Una ONG i personal de serveis socials van dubtar sobre la maternitat de la detinguda, qui finalment va reconèixer que la menor d'edat era la seva neboda. Va explicar que ho va fer perquè la menor tingués un futur millor a Europa, però ara s'enfronta a un judici.
I l'exconseller delegat de Joan Eda ha estat absolt d'estafar 2 milions d'euros al grup sanitari. La fiscalia ha retirat les acusacions contra ell i ha renunciat a la pràctica de proves. El processat s'enfrontava a 4 anys de presó pel cobrament de serveis mèdics entre el 2004 i el 2017.
A l'inici del judici, aquest dilluns, a l'Audiència Provincial, el Ministeri Fiscal ha anunciat la seva decisió de retirar els càrrecs contra el Gressuari. El fiscal argumenta que, a finals d'any, l'acusació particular i la defensa de l'encausat varen reconèixer en un document que les factures eren correctes i es corresponien amb treballs efectivament realitzats.
I un home ha acceptat 2 anys i mig de presó i el pagament de 93.500 euros d'indemnització a un altre, el qual va atropellar a la carretera de Solla l'any 2021.
Se'l condemna per un delicte de conducció temerària amb risc per la vida dels conductors, un delicte de fugida del lloc de l'accident, s'accepta l'atenuant de reparació de dany i també el de dilacions indegudes.
I 2 municipis de les Illes, Santa Eulària del Riu i Ferreria, ja tenen aprovat el seu Pla d'Emergències Municipal, un instrument fonamental per millorar la resposta en situacions d'emergència. A més, 7 poblacions de Menorca també han aprovat el Pla d'Actuació Local contra el risc d'incendi forestal, un fet que converteix l'illa en la segona de les Balears després d'Eivissa, que queda totalment coberta enfront del risc de foc.
El govern ja ha autoritzat 26 plans d'emergències municipals d'incendi i inundacions. Això consolida l'aposta per reforçar la capacitat de prevenció i resposta dels municipis davant situacions de risc. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
Eines vives que un moment donat faciliten també qualsevol resposta davant una emergència. Això són bones notícies encaminades totes amb un objectiu comú, que és la protecció de la població.
En aquests moments, 15 municipis de les Balears estan en tràmits per aprovar els plans d'actuació per tal de facilitar l'accés, ja sigui el d'emergència municipal o els d'incendis i inundacions. El govern té una guia per facilitar la redacció d'aquestes actuacions. El director general d'emergències és Pablo Garriz.
Yo creo que el nivel de concienciación es grande, la sensibilidad es grande, pero también hay que dedicarle recursos económicos, hay que dedicarle recursos dentro de los ayuntamientos para poder impulsar esto, y me consta que los ayuntamientos tienen conciencia y están queriendo ponerse al día en estas materias.
El 2023 només 5 municipis tenien el seu pla d'actuació aprovat. Actualment s'ha arribat als 31, que seran 46 quan s'aprovin els que ara mateix es tramiten.
I ara vos explicam que la desalinitzadora de Ciutadella funciona per sota del 50% i abasteix Can Bosc, Son Xoriguer i una part del nucli urbà. El pròxim estiu també donarà aigua a tots els veïns i turistes de Cala Blanca.
L'aigua desalinitzada arribarà a Cala Blanca les pròximes setmanes, però no podrà abastir tota la població durant el dels mesos d'estiu, quan la demanda es multiplica. Unes obres que començaran aquest hivern amb un cost de prop d'un milió d'euros, connectaran tota la urbanització i garantiran el subministrament tots els residents la temporada que ve. A més, les obres de modernització de la planta de Ciutadella, també amb un milió d'euros, estan a punt d'acabar i permetran millorar l'eficiència i reduir el consum energètic. Emeterio Moles és gerent d'Abacua.
Hay unos caudales de invierno y unos de verano. Hay una tubería municipal de sección pequeña, pero capaz de abastecer lo que nos pide para el invierno, pero en verano ahora mismo no sería capaz. Se está preparando todo para tener esa conexión lista cuanto antes, que si bien no será al 100%, pero sí que aportará un agua de calidad que podrá rebajar el conjunto del que suministra a los demás. Y mientras tanto, estamos redactando el proyecto para hacer una tubería ya de las dimensiones suficientes.
Pel que fa a la connexió amb la xarxa municipal, encara haurà d'esperar, tot i que el projecte ja està redactat. L'expropiació de terrenys retarda l'inici de les feines.
I Menorca adverteix que l'elevat nombre de cancel·lacions en la ruta de servei públic a Mallorca suposa un incompliment del contracte per part de l'aerolínia. El Ministeri ha detectat que durant algunes èpoques les cancel·lacions s'han situat en el 2,5% dels vols que estan programats, tot superant el límit màxim del 2% establert en les condicions de l'obligació de servei públic. Excel Camarasa.
Unes deficiències del servei que podria donar lloc a sancions contra la companyia Air Nostrum que cobreix la ruta. Dolfo Vilafranca és el president insular.
És necessari garantir un servei aeri fiable, assequible i de qualitat. Són tres característiques que són essencials per evitar situacions respecte a altres territoris, com per exemple que respecten els mallorquins.
El PP ha donat suport unànime a la proposta per demanar al govern central que prengui mesures urgents davant aquesta situació i garantir que es compleixen les condicions establertes a l'obligació de servei públic. El PSOE, però, ha matisat que l'incompliment no ha de ser puntual, sinó afectar el còmput anual. Susana Moren és la portaveu.
No sabem si són efectes meteorològics, sinó que són, hem d'acabar de revisar i, a més, hem de mirar dins el còmput anual si això realment suposa un incompliment contractual. I ara vostès empren aquesta informació parcial per dir, govern d'Espanya, m'ho ha dit que hi ha un 2% d'incompliment i no fa res. No els han dit això. Els han dit, esperin a tenir les dades.
Més per Menorca ha lamentat que no es pugui reclamar una revisió de les tarifes per evitar preus abusius. Una proposta que havia estat rebutjada al juny de l'any passat quan la va defensar Més per Menorca.
I AENA suprimirà el servei d'informació i d'atenció a autoritats de l'aeroport d'Eivissa a partir d'aquest mes de juny.
Així ho ha denunciat l'actual responsable del servei, qui alerta que la decisió deixarà milions de passatgers desatesos en plena temporada alta. Actualment, l'aeroport rep més de 9 milions de viatgers anuals. AENA assegura que amb els nous usos digitals i la millora de la informació multicanal no es fa necessària la renovació del servei. Una decisió que deixarà al carrer tres treballadors.
I els cercles d'economia de Barcelona, Mallorca i Menorca reforcen la seva col·laboració en una trobada conjunta al municipi menorquí d'Es Castell. L'associació econòmica creu que s'ha de millorar el finançament autonòmic i s'ha d'avançar en fórmules de cooperació público-privades per atendre les necessitats d'habitatge actuals. Escolta, amb el president del Cercle d'Economia de Mallorca, Josep Maria Vicenç, el director general del Cercle d'Economia de Barcelona, Miquel Nadal, i el president del Cercle d'Economia de Menorca, Miquel Àngel Casas Noves.
És necessari diversificar l'economia, fer créixer altres sectors, altres branques d'activitat que no només no han crescut, sinó que han estat asfixiades pel model que tenim ara.
Millors serveis, més valor afegit, poder pagar millors salaris als treballadors que venen per tal que puguin viure dignament, no? Vol dir compensar això amb polítiques de vivenda.
Que hi hagi una major integració público-privada per treure endavant projectes.
També s'ha insistit en el problema que genera la regla de minimis, el límit europeu a les ajudes públiques que no compensa els sobrecostos de la insularitat, la qual cosa és un fre per al desenvolupament de la indústria. I pel que fa a la darrera hora del conflicte a l'Orient Mitjà, hi ha incertesa sobre la segona ronda de negociacions entre l'Iran i els Estats Units a Islamabad, al Pakistan.
خب ببینید اولا تا الان که من خدمتتون هستم
El ministre d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, assegura que ara per ara no contemplen participar-hi. De fet, el president del Parlament rebutja el que considera que són negociacions sota l'ombra de l'amenaça. En un missatge a la xarxa social X ha escrit que el mandatari dels Estats Units, Donald Trump, vol convertir la mesa negociadora en una mesa de rendició i vol justificar així noves hostilitats.
Malgrat que aquest dilluns el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Argachi, ha mantingut contactes diplomàtics amb els seus homòlegs pakistanès i rus per abordar el possible alto el foc. L'inquilí de la Casa Blanca creu que arribats en aquest punt és altament improbable, diu textualment, una pròrroga de la treva. Trump assegura que treballen per arribar precisament a una entesa. En un missatge a les xarxes socials ha dit que l'acord en què arribaran a l'Iran o que amb el qual arribaran a l'Iran serà millor que el conegut com a acord nuclear redactat per, citam textualment, Barack Hussein Obama i l'endormiscat Joe Biden. Considera que l'entesa és una de les pitjors que s'han tancat mai per a la seguretat del país.
Els que sí que negociaran en segona ronda són les delegacions d'Israel i el Líban. Ho faran dijous a Washington.
Serà la primera trobada entre tots dos països des de l'entrada en vigor de l'alto el foc fa ara 10 dies.
Tot en una jornada en què Espanya demanarà a la Unió Europea que rompi l'acord d'associació amb Israel per violacions contra els drets humans.
I ho farà durant la reunió dels presidents i primers ministres que se celebra avui a Luxemburg, una proposta que requereix precisament la posició unificada dels 27. Per això, l'alt representant de la Unió Europea per la Política Exterior, Kaja Kallas, ha dit això.
At the same time, we already have the measures on the table.
Opta per mesures restrictives que es puguin aprovar amb una majoria qualificada, com poden ser les restriccions comercials. Tot i això, no s'ha volgut pronunciar sobre una possible ruptura de l'acord d'associació i s'ha limitat a destacar que es discutirà avui.
I Begoña Gómez demana anul·lar l'acte del jutge Peinado per irregularitats i l'acusació popular que lidera Asteoir li demana 24 anys de presó.
La dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha elevat aquest escrit després de la decisió de Peinado d'acabar la instrucció del cas i proposar jutjar-la per 4 delictes al costat de la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
I el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, pronostica que el PSOE de Pedro Sánchez aconseguiria més d'un 36% dels vots si se celebrassin eleccions avui. Són pràcticament 5 punts més que el mes de març.
I fins a una distància del Partit Popular de gairebé 13 punts de diferència. El PP quedaria amb el 23% del vot, segons el CIS. Vox continua caient, però es manté com a tercera força amb el 14,7 dels sufragis. També cauen Sumar i Podem. Pel que fa a la valoració dels líders, Sánchez continua al capdavant amb un 4,81% sobre 5. Li segueix Yolanda Díaz amb un 4,25%, Feijó amb un 3,68% i a la darrera posició hi queda Santiago Abascal amb un 2,75%.
I Maria Corina Machado, la líder opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, continua amb la seva visita per Espanya, que no inclou trobar-se amb el president espanyol Pedro Sánchez. La Moncloa critica que només s'hagi reunit amb l'extrema dreta.
Machado s'ha reunit amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, el devot Santiago Abascal i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, però ha rebutjat acudir a la Moncloa per entrevistar-se amb Pedro Sánchez, tot i que el govern central li va oferir aquesta possibilitat. José Manuel Álvarez és el ministre d'Afers Exteriors en declaracions a Ràdio Nacional.
Que ya ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española, en vez de como una representante pues de lo que ella entiendo que se quiere presentar, que es del pueblo venezolano. Por nuestra parte quedó claro que no había ningún problema para reunirse con ella a ningún nivel, incluido por supuesto por parte del presidente del gobierno, pero ella ha actuado como líder ideológica.
La líder opositora ha visitat el Senat, on ha mantingut una reunió amb el president de la Cambra Alta, el popular Pedro Rollán. Abans, Machado ha dit que les declaracions d'Álvarez justifiquen la seva decisió de no reunir-se amb Sánchez.
Estoy nada más y nada menos que frente al Senado de España, que es la Casa del Pueblo, y por la cual siento una profunda admiración y respeto. Al final, yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no.
Són ara les 7:57 minuts. Anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. I de 3 Ràdio.
Estem encantades de passar aquest dematí amb vosaltres i que, diguem, recordar-vos o ensenyar-vos, per qui no ho conegui, les cançons que se cantaven aquí a Mallorca des de fa segles i segles, la música popular, que ara és música popular mallorquina, però veu de moltes civilitzacions, de cultures molt diferents, i això és el que la fa tan rica.
El que es va viure ahir migdia al Pati de la Misericòrdia de Palma va ser una història de molt, amb protagonitzada les pitxorines i els més de 600 alumnes que han participat al seu concert, el darrer de Viu la Cultura a Mallorca.
Soy la vida mía.
Ara va en ton, això.
Ni el bater de sol que caia al pati, més d'estiu que de primavera, va impedir que els infants seguissin en devoció, o seguissin en devoció, les explicacions del grup sobre les cançons, sobre els instruments que empren, també sobre els orígens de la música que recuperen i que reinventen. I, de fet, aquest era el balanç que feien uns entusiasmats oients del CEI Miquel Costa i Lloguera, i Llobera, un dels nous centres que han seguit el concert.
A mi m'ha agradat molt com han versionat les cançons típiques de Mallorca i els aguts de les veus i de les segones veus molt bones.
Això m'ha agradat molt perquè és música d'aquí de Mallorca.
A mi m'ha encantat, tenen molt bones veus i també els instruments.
A mi m'ha agradat molt, la canció estava molt guapa.
A mi m'ha agradat molt tot, les cançons molt divertides, les han versionat molt bé i el grup està molt bé.
I ja ho sentiu, i Floret és també per part de les artistes acostumades a una altra manera de públic.
És una manera molt especial de compartir la música que feim i de fer-la arribar a tots aquests nins i joves, perquè de qualque manera és així com volem que se transmeti, no? De generació en generació, i tenir aquesta oportunitat de tenir un espai ple d'ells ha estat preciós.
A banda del concert, més de 300 centres de les illes han sol·licitat un miler d'activitats que es duen a terme en aquests centres educatius i de les quals han gaudit 56.000 alumnes.